Canviant d'assumpte i anem a xerrar, com hem fet els últims temps, hem anat fent a poc, d'aquesta nova sèrie de l'editorial Fragmenta, Assaltar la Bíblia. Són llibrets menuts, petitius, però amb molta profunditat, i el que fa aquesta col·lecció és tractar temes contemporanis per mitjà de la relectura de passatges bíblics cèlebres, amb un estil fresc, amb una mirada humanista i transversal, amb el convenciment que els textos clàssics són grans eines per pensar els reptes del present. El llibre del que parlem avui fa referència a aquell episodi, es diu Breu Història del Mandat, està escrit per Borja Begunyà, i fa referència doncs, a aquell episodi del Gènesi en el que, té punt de partida aquell episodi del Gènesi en què Abraham té l'objectiu de sacrificar el seu fill Isaac. Leonard Cohen, precisament, va escriure una cançó dedicada al seu fill, a Isaac, que es diu precisament Cançó d'Isaac. Amb aquesta cançó rebem en Borja Begunyà. Fins ara.
The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining, and his voice was very cold. Said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold.
Vinga, doncs no podria ser més literal la lletra, no? Portar el present, no? Però des del punt de vista d'Isaac, com son pare va buscar, li diu, tinc una visió i et portaré a la muntanya. Molt bon dia, Borja.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí per a la gent de Formentera i a Eivissa. Escolta, quan Fragmenta et va proposar doncs, formar part doncs, d'aquesta col·lecció Saltar la Bíblia, per què vas escollir passatge? Per què l'Antic Testament i per què no el Nou Testament?
Mira, ara estaria molt bé poder dir que era perquè estava escoltant la cançó de Leonard Cohen, però no va ser la feliç coincidència. És un passatge que a mi sempre m'ha semblat molt interessant i molt fascinant, no? És a dir, que bàsicament per una raó que no és tant la del sacrifici del fill, que ja em sembla prou bèstia, sinó el fet de que tu imagina't estar fent les teves coses, esmorzant a la teva cabana, i un hereu del cel et diu que facis una cosa i tu immediatament t'aixeques i la fas. Llavors, tota aquesta escena d'una veu que, a més, no saps d'on ve, no saps què vol, t'adreça directament una ordre clara, i em fascinava tant aquesta manera que té Déu de comunicar-se amb una criatura humana, com el fet de que l'humà no dubti ni un segon del que ha de fer, ni s'interrogui de per què ho ha de fer. No? Llavors, com que la idea de saltar la Bíblia era doncs, això que dèieu, no? Agafar un passatge, un moment, o una escena, i estirar-ne un fil o portar-ho, diguem-ne, on volguéssim cadascú de nosaltres, em sembla que era un moment molt suggerent, precisament també pel que dius de l'Antic Testament, perquè l'Antic Testament és bastant més obscur, la representació del Déu, d'aquest Déu antic testamentari, és molt més elidida, és molt menys detallada, molt menys propera. Llavors, tot això encara donava més, almenys al meu pare, donava molt més camp per córrer assagísticament, no? De dir, anem a veure què passa, no?, amb aquesta veu terrible que ens diu als homes el que hem de fer i els homes obeïm de manera més o menys cega.
Ara entrarem en això, però escolta, el mandat, què entenem pel mandat?
Clar, aquí era una paraula que vam discutir molt amb l'editora, amb l'Anna Ponsada i la directora de la col·lecció, perquè mandat té un component, un cert caràcter també psicoanalític o fins a cert punt psicoanalític. M'interessa perquè és això no és només una ordre, no? Una ordre pot ser molt concreta i tenir un abast molt, molt petit, no? Allò de passa amb la sal, no? Aquest imperatiu. En canvi, en el mandat s'hi acumulen més capes. És a dir, un mandat també involucra doncs, això, no? Tota una sèrie de posicions, involucra una manera d'entendre el món dins del qual, això, una veu que et ve d'un núvol, tu, diguem-ne, immediatament et surt d'obeir-la, no? I també perquè em servia per em semblava interessant veure, doncs, això, no? Ja no només quines ordres obeïm, perquè nosaltres podem identificar molt clarament l'ordre. L'ordre és superdirecta i superclara, com en el cas d'aquesta primera escena. Però en aquesta idea de com l'ordre esdevé mandat, aquest mandat cada cop es torna més invisible i es torna cada cop més difícil d'identificar. I això no vol dir que no el seguim obeint, sinó que simplement els mandats s'han despersonalitzat o s'han tornat més generals o ni tan sols els detectem, no? Llavors aquí la paraula em sembla interessant també per qüestionar-nos això, no?, com a lectors, de dir, ostres, seguim obeint? Estem obeint allà on creiem que no estem obeint? O som allò ingenuament lliures, no?, totalment lliures, que només ens dediquem a triar lliurement una i altra vegada?
Mm-hmm. En aquest sentit, l'Antic Testament, com tu bé deies, és molt més obscur, en fi, s'ha donat per a revisions literàries de tota mena. El Nou Testament és més, doncs, això, una persona, un fill de Déu, un que també és Déu d'alguna manera, un profeta, que a més hi ha cert consens, doncs, que va existir, i que tota una cultura occidental de 2.000 segles s'ha construït en part entorn a aquella imatge del teu sent sacrificat. Però abans de ser sacrificat, això ho explicava ahir Nikkei recentment en un podcast que està a Spotify, una entrevista molt interessant, però aquest sí que va parlar. O sigui, Jesús va parlar, no hi havia cap veu, no?
Mm-hmm.
En aquest sentit és molt diferent, no?
Clar. Clar, perquè nosaltres vivim en un món en el qual entenem, no?, més o menys, que Déu ja no parla com parlava en l'Antic Testament, no? Hi ha un moment en el llibre que el descric una mica com aquell director de teatre que encara està repassant l'escena, no?, just abans que comenci la representació. Diu, bueno, escolta, m'estic movent aquí entre els actors, entre bambalines, reviso coses, i un cop comença l'escena, el director teatral es retira, no? I una mica hi ha una sensació de que, i això ho deia, això ho deia un teòric congrés, Lucas, que deia, clar, al final l'edat moderna i la modernitat tal com l'entenem els homes ha consistit en assistir o veure com els déus es retiren, no? I això també es veu, si vols, un altre paral·lel, no?, de la Ilíada a l'Odissea. A la Ilíada els déus estan tota l'estona allà intervenint, discutint, parlant, són molt presents. I en canvi l'Odissea cada cop estan més retirats. De fet, ja només hi ha un o una deessa, diguem-ne, que s'allita amb un home, no? I això a la Ilíada era molt més habitual. Per tant, una miqueta, això que dius de l'antic al nou, és un moviment que s'observa en tota la història, molt més a grans termes, en el qual els déus es tornen esquius, callen, es retiren, algú dirà que desapareixen o que moren, no? Però el que és veritat és que la nostra quotidianitat ja no incorpora aquesta comunicació directa amb un déu. De fet, si ara, i també és una part del que es toca a l'assaig, no?, si ara et ve algú i et diu, escolta, Bernat, que avui Déu m'ha dit això, i per tant hem de fer això altre, diràs, hòstia, aquí ja no sé si estic parlant amb un creient, això que deia la cançó del Coen, no?, de soc un home holy, no?, soc un home...
Sí, som un sant, sí.
O que està tocat de l'ala. Ara ja aquest dubte nosaltres ja el tenim, i el tenim molt més integrat que potser en les representacions, doncs, això d'Antic Testamentari.
Mm-hmm. Escolta, en el llibre, un altre diríem dels textos clàssics dels últims 500 anys, diríem amb la literatura universal, perquè no, que com és Hamlet, no? Mm-hmm. També hi traces un paral·lelisme amb aquell espectre, no?, amb aquella veu, diríem certament omniscient, doncs, que parla alguns dels protagonistes, no?
Clar, això em semblava fascinant, perquè dius, ostres, arribem, no?, al 1600, aquesta figura de Déu ja no és Déu, sinó que és l'espectre del pare mort, no?, de Hamlet, que retorna com a espectre i li diu a Hamlet un altre mandat, escolta, a mi m'han mort de manera il·lícita, penja'm, no?, revenja'm. Llavors, clar, el que és molt interessant és que aquí Hamlet, d'entrada, ja no és aquesta mena de mecanisme immediat d'Abraham, no?, de s'aixeca i el va revenjar, sinó que hi ha tota una qüestió molt més ajornada, amorosa, hi ha dubtes, s'ha d'assegurar que efectivament l'espectre és l'espectre del seu pare i no un falsari. És a dir, passen un munt de coses que crec que marquen molt aquesta modernitat en la qual, d'entrada, com que els déus ja no són, diguem-ne, conviuen amb nosaltres, quan es manifesta un mandat, també s'articula la posició de dubtar d'aquest mandat o de buscar la manera de fer-lo, de resoldre aquest mandat o d'executar-lo, o de tenir una sèrie de dubtes sobre si és lícit o no executar aquest mandat. Clar, pensem que Hamlet s'escriu en un moment en què ja s'estava dividint o diguem-ne, tota aquesta... O sigui, s'havien aconseguit tots aquests cossos judicials i legislatius per tal d'evitar justament això, que és que l'individu, cadascú de nosaltres, poguéssim dir, ei, se m'ha fet un greuge, el, no? La justifico jo directament per la meva mà. O sigui, ens hem inventat tot el sistema, diguem, judicial modern justament per separar aquestes execucions de la venjança, no? Aquesta realització de la venjança. Llavors, clar, Hamlet toca alguna cosa d'així, de tot això, però d'una manera ja molt, molt més contemporània. Estem molt més a prop d'aquesta sensibilitat, d'aquesta possibilitat del dubte, no? d'aquesta resistència de l'individu davant del mandat, o com a mínim d'una posició més ambivalent.
Avui, com tu deies, algú que mos diu, doncs, té una veu que em diu doncs, que faci això o altre, diríem, sense cap mena de concessió, sense cap mena de fissura, pensem doncs, que pateix un trastorn mental, no? És esquizofrènic. Mala èpoques, no? per a aquestes veus de Déu que, en canvi, doncs, fa 2.000, 3.000 anys eren irrebatibles?
Sí, ara, mala època total. És una mala època també perquè tendirem a pensar abans. Això que dius, no? Doncs que és una al·lucinació que potser és el signe d'una esquizofrènia o d'un deliri psicòtic, no? Més que no pensar que sí, efectivament, hi ha un Déu que se li ha manifestat en aquest individu. Això no vol dir que hi hagi comunitats o gent o grups que ho puguin fer creure, òbviament. Però sí que ja s'ha, com a mínim, s'ha ofert, entre altres, una altra explicació. I aquesta altra explicació és prou potent i prou consistent i prou consensuada com perquè potser sigui el nostre, diguem, la nostra secular més majoritària. No? Cosa que també és interessant veure què ha passat amb aquest segle i mig, diguem-ne, dit molt a lo gros, en què portem pensant sobre la paranoia, no? Què passa aquí? No? És a dir, què passa quan un individu reintrodueix, què és el que fa la paranoia al final, no? Si tu reintrodueixes un ordre en el món total i tancat, és a dir, tots els fenòmens del món es poden explicar per què hi ha aquest conspirador darrere o per què hi ha aquesta força, no?, que està operant darrere i que s'amaga darrere tot això que et sembla que és la vida quotidiana o que són aquests accidents més o menys puntuals. Llavors, clar, nosaltres sempre optem entre dir, no, mira, això és casual o accidental o ha passat i no té res a veure amb res, però, clar, tota, per exemple, la literatura nord-americana dels últims 50 o 60 anys està insistint una i altra vegada que o bé fem això, i per tant tot és més o menys caos i arbitrari, o bé hi posem una raó, però és que si posem una raó, llavors l'únic que ens queda és la conspiració i la paranoia. Llavors, què fem, no? Com triem? I això va des de, diguem-ne, experimentics i tota la conspiració alienígena fins a la mort de Kennedy i totes les conspiracions estatals, fins al Club Bilderberg, no? Etcètera, etcètera. És a dir, hi ha una cosa en aquesta explicació paranoica del món, o conspiranoica, que en realitat ens consola, perquè és una manera de fer tornar els déus en un món en què ja ens hem acostumat a viure o bé amb déus que callen o bé amb déus inexistents. Ostres, de sobte, tornes a fer introduir una figura salvatge, digue-li com vulguis, això, un grup de trajats que estan en un despatx estrany, que estan explicant tot el que et passa a tu, no? Doncs, bueno, aquí ens pot angoixar, és una resposta, però també hi ha un cert consol, perquè és, d'alguna manera, tornar a creure que el món té sentit. Encara que sigui un sentit paranoic, té sentit. Mentre que, d'altra banda, doncs, bueno, abraçar el caos sempre és difícil.
Doncs, hòstia, amb aquesta reflexió, mira, m'has fet veure d'una manera molt interessant la qüestió, doncs, que normalment és vist només amb connotacions negatives i clarament, en bona part, doncs, Twitter i altres xarxes fomentin, doncs, una visió del món absolutament esbiaixada i fulminant, doncs, el pensament crític, però d'altra banda, doncs, té aquest component, diríem, no estem dient, que la veu de l'Antic Testament sigui el Twitter actual, però sí que té aquesta... No, home, no fotem.
No ho estem dient.
Borja va guanyar, atenció, va guanyar el 2021 el Premi de la Crítica, bueno, 2022, per el seu llibre Els Angles Morts, de Periscopi. Periscopi, doncs, sempre és garantia. Abans havia publicat un munt de llibre i acaba de publicar Sessió de Control, Una casa fosca i un flagell de Coma Negra. I és escriptor, doctor en teoria de la literatura i literatura comparada per la UB, i té l'Escola Blum, va cofundar l'Escola Blum. Ja vam parlar d'aquí de l'Escola Blum, aquí el de Far a Far, aquesta escola de literatura, que, en fi, si no vivim a Barcelona no passa res, perquè ofereixen un munt de cursos virtuals sobre com abordar diverses qüestions del procés d'escriptura i de la creació literària. Borja, un plaer saludar-te aquest matí i que m'ho hagis xerrat doncs, aquest breu història del mandat i d'aquestes veus.
Un plaer i moltíssimes gràcies.
Salut.
Fins aviat.